civils i polítics contra electes independentistes catalans. Té la paraula el senyor Brugaroles.
Bona tarda de nou. Bé, jo crec que tothom som conscients que cada grup municipal tenim cada ple la potestat de presentar dues mocions que tenen a veure amb assumptes locals i una altra d'assumptes generals, no? Que determinen doncs, o que fan referència a qüestions que estan doncs, més enllà, que van més enllà del nostre municipi, o per definir el posicionament polític del nostre ajuntament en qüestions que poden ser considerades d'especial rellevància. Bé, la qüestió és que el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides va dictaminar a finals d'agost que el jutge Llarena i, per tant, el sistema institucional que l'acompanya va incomplir el Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics. Entre altres coses, estipulava que s'havia pres una decisió que no era raonable, que no era objectiva, que era arbitrària, que no oferia garanties d'imparcialitat. Plou sobre mullat, evidentment, perquè, clar, aquesta afectació als drets polítics, en aquest cas dels que havien sigut diputats electes, en Raül Romeva, en Junqueras, en Rull i en Turull, el nostre veí, a més, en Raül Romeva, afecta, evidentment, a les seves persones i als seus drets polítics, però afecta, i aquesta és la singularitat i la raó per la qual aquesta moció entenem que ha de ser presentada i ha de ser debatuda i esperem que aprovada, als drets de tots els electors d'aquestes persones i afecta, en definitiva, el conjunt de la democràcia al nostre país. Això és molt greu, però malauradament és tan freqüent, passa tantes vegades i en tants àmbits, que sembla que, en fi, que ja ens n'hem acostumat, no? Que és massa freqüent que el que decidim a Catalunya, no només en l'àmbit de la selecció de les persones que ens han de representar, sinó en moltes matèries sectorials de molts àmbits, massa sovint no troba encaix en el marc institucional espanyol. Això és molt greu i el fet de que ja no ens escandalitzem, tot i que hauríem de fer-ho, és precisament el que motiva que de tant en tant aquest ajuntament segurament s'hagi de posicionar a aquest respecte, perquè al final les coses, el que hem de ser tothom conscient, és que aquest sistema amb el qual vivim impedeix la democràcia de les catalanes i dels catalans. I aquest ajuntament, per aquesta raó, s'ha de posicionar i ho ha de fer tantes vegades com calgui perquè no podem normalitzar aquesta situació. Per aquestes raons, la moció proposa uns acords que són senzills però que són importants al nostre entendre, que és explicitar en primer lloc l'adhesió d'aquest ajuntament a la reclamació del govern de la reparació integral i efectiva dels drets polítics violats d'acord amb el dictamen del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides. En segon lloc, denuncieu com més que la democràcia no regeix en plenitud a Catalunya. Reprovem totes les persones i institucions responsables i refermem el compromís d'aquest Ajuntament de promoure activament la qualitat institucional, la defensa de la democràcia i del dret a l'autodeterminació de Catalunya. Tercer, particularment amb l'empara del dictamen de les Nacions Unides, que estableix la vulneració del Pacte de Drets Civils i Polítics contra els quatre dirigents electes, un d'ells veí d'aquest municipi i atesa la gravíssima afectació a la qualitat democràtica que mereix el conjunt de la societat i que hem de defensar, reprovem especialment i declarem persona non grata a Sant Cugat del Vallès el magistrat del Tribunal Suprem, senyor Pablo Llarena Conde. Quart, exigim a les institucions estatals en el seu conjunt el cessament de la repressió i el reconeixement del dret a l'autodeterminació de Catalunya, així com el respecte i l'adaptació de l'ordenament a les disposicions recollides en els pactes internacionals subscrits en matèria de drets humans, civils, polítics i de qualsevol altra naturalesa i la depuració de responsabilitats que resulti escaient. I finalment un cinquè acord en què es demana comunicar aquesta moció a les persones interpel·lades i a diverses institucions del país i de l'Estat. Creiem que les institucions hem de defensar també, a més de les coses de la nostra proximitat, allò que és essencial perquè el sistema funcioni. I una vegada més, i de manera molt recent, s'ha posat de manifest una disfunció claríssima i molt important del sistema i que té noms i cognoms i que afecta de manera molt clara els nostres drets democràtics i que això s'ha de posar de manifest, s'ha de reprovar i s'ha de corregir. Moltes gràcies.
Molt bé, senyor Brugaroles. Comencem les rondes. Senyora Fernández Jordán.
Muchas gracias, señora alcaldesa. En enero de 2020, el Tribunal Constitucional respaldó expresamente y por unanimidad la suspensión decretada en su día por el juez del Supremo que investigó el procés, Pablo Llarena. Afirmó que se trataba de una previsión establecida para delitos que conllevan un desafío mismo a la esencia del Estado democrático. Yo la verdad es que, acostumbrada a manejar el título sexto de la Constitución de 1978, temas de jurisdicción y Estado de Derecho, esto de que traigan a la ONU me parece tremendo todavía a día de hoy, pero bueno, seguimos, forma parte de su show de victimismo rural. Los delincuentes sediciosos fueron indultados. ¿Quién más? ¿No primó la ley, que debe ser igual para todos? Pero no, ustedes quieren que así no sea. Tampoco primaron los tribunales, que se declararon contrarios a estos indultos. Y todo esto, la situación en la que están, se la deben al socio mayoritario del independentismo, que les hace pequeños a todos ustedes, que es Pedro Sánchez, jefe del PSC, hoy también PSOE, y que le tienen a su servicio. ¿Mi voto a esta moción? No. No, mil veces no, por supuesto. Y no, pero con un mensaje añadido. Han agotado a todos, a toda España y a parte de los suyos. Y de toda esta deriva, comenzada por el señor Pujol, solo a día de hoy hay una cosa buena, y es que se agota, por fin se agota, se palpa en la calle, se palpa fuera de Cataluña, porque de las próximas elecciones generales surgirán unas nuevas Cortes Generales y el paisaje será otro muy diferente. Millones estamos en ello y esperando. Muchas gracias.
Per part de Ciutadans, senyor Ciprián.
Gracias, señora alcaldesa. La verdad es que después de haber presentado dos mociones como las que hemos presentado, en la que indudablemente y definitivamente hemos abierto la posibilidad de mejorar las condiciones de nuestros vecinos, me parece un insulto hacia ellos, hacia nuestros votantes, hacia nuestros vecinos. Y una pérdida de tiempo, la enésima, que volvamos a debatir sus devaneos con la justicia y el victimismo promocionado con dinero público. Por ello intentaré ser breve. Primero de todo, una cosa que se han olvidado de mencionar en la moción, que el dictamen de la ONU o del Comité de la ONU no es vinculante, porque de serlo estaría cometiendo probablemente un delito de prevaricación continuada, probablemente. Si no se está haciendo ya con dictámenes sufragados con dinero público. El citado comité no es un organismo judicial ni representa tampoco la voz de la Asamblea General de la ONU, puesto que ejerce labores de asesoría externa. Quisiera recordarles, tampoco lo indican en la moción, que el abogado defensor de Junqueras, tras el intento de golpe de Estado, el señor Ben Emerson, trabajó en el mencionado comité de la ONU, que recibió la generosidad de la Generalitat, una comunidad autónoma, con dinero público por valor de 1,3 millones de euros. ¿Con qué fin? ¿La paz mundial? También quiero recordarles sus antecedentes al respecto de estas declaraciones de personas, organismos y entidades internacionales sin ningún peso político, meras opiniones, al respecto del intento fallido del golpe de Estado. Leeré algunos titulares. El independentismo oculta que el autor del informe sobre Pegasus tiene vínculos con la Generalitat. La reunión de la Sánchez con independentistas catalanes agotó la paciencia del Ecuador. Del cónsul del Ecuador. Una anécdota, a Sánchez, que tanto apoyo les dio durante el golpe de Estado, el intento, también se ha mostrado afín en sus redes a partidos como el Frente Nacional de Marine Le Pen o el UKIP de Nigel Farage, partidos xenófobos y de ultraderecha, para quien no los conozca. Un barco ruso que financia separatistas paga el lobby de Puigdemont en Estados Unidos, ya que habla básicamente también de sus enlaces con el gobierno ruso. No quiero entrar más en detalles porque realmente me parece una pérdida de tiempo y a ustedes les va a entrar por uno y les saldrá por el otro. La larga lista de opinadores internacionales en nómina de los partidos separatistas es numerosa, como los millones de euros públicos que se destinan a sembrar el odio y la mentira. Si lo que persiguen ustedes es justificar los cargos de malversación de la expresidenta del Parlamento o evitar que sea inhabilitada, no estaremos a favor. Si lo que persiguen es sembrar la desconfianza en nuestro sistema judicial, tampoco nos encontrarán a su lado. Por último, quiero recordar unas palabras de una alcaldesa de San Cuat en este mismo plenario, cuando un partido, que no fueron ustedes, solicitó hacer persona non grata al señor Núñez. Dijo, en su ciudad nunca se va a hacer una persona non grata a nadie. ¿Ustedes? Ustedes secundaron la propuesta. La alcaldesa era Mercè Cunedda. Nuestro voto, como ya preveían, nada más presentar la moción, será contrario. Gracias.
Gràcies, senyor Ciprián. Per part de la CUP, el senyor Sánchez, endavant.
Bona tarda a tothom i gràcies, alcaldessa. Com a grup municipal, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Com ja sabeu, des de la CUP sempre hem defensat la unitat contra la repressió i avui no n'és una excepció. Ja sigui amb resolucions de la ONU o informes d'Amnistia Internacional, es constata un cop més una evidència. La justícia espanyola és una justícia de part, una justícia parcial que té com a última finalitat la defensa de l'ordre establert tant territorial com econòmic. El que avui ens ocupa en el suport d'aquesta moció és la defensa dels drets civils i polítics de quatre persones escollides pel poble, una d'elles veïna d'aquesta ciutat. Però la realitat del que passa va més enllà. Avui també ens volem ocupar de denunciar que la justícia espanyola també posa fre a l'intent de democratitzar l'economia, de l'establiment de lleis a favor de la immensa majoria d'aquest país. Proven són les nombroses lleis socials suspeses, parcial o totalment, pels tribunals. La llei contra els desnonaments, la llei contra la pobresa energètica, la llei catalana d'igualtat o la llei pel canvi climàtic en són alguns exemples. Lleis aprovades pel Parlament, per majoria dels grups polítics també representats en aquest ple. Lleis, però, que un cop tombades, han estat oblidades. Per això també avui volem demanar a la resta de grups que al Parlament defensin la democràcia plena. La democràcia com el que és, el govern del poble i pel poble. El govern per garantir unes condicions de vida dignes per la majoria treballadora d'aquest país, no per enriquir una minoria que viu de rentes i d'extreure plusvàlues a la gent. Avui instem a la resta de grups a traslladar als seus partits la necessitat d'aplicar aquelles lleis en benefici de la majoria, de forma urgent i immediata. A la CUP, com sabeu, ens trobareu a totes les trinxeres en la defensa dels drets de la població, a la defensa de les llibertats civils i polítiques i a la defensa de les condicions materials de vida digna per les persones, costi el que costi i enfront de qui faci falta. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Sánchez. Per part del PSC, té la paraula el senyor Soler.
Bé, volem parlar, el nostre grup vol parlar des del respecte. Jo crec que darrerament hi estan havent-hi gestos i actuacions per abaixar la temperatura de l'anomenat conflicte polític, però em permetran que faci algun esment amb aquest escrit, perquè és que no, per nosaltres no tenia caràcter de moció, sinó és un brindis al sol en aquest sentit, no? D'entrada, l'esmentat dictamen d'aquest Comitè dels Drets Humans de l'ONU s'ha fet en base a unes conclusions d'un grup de treball sobre la detenció arbitrària. Per cert, aquest grup de treball no forma part de cap organització especialitzada de Nacions Unides, tal com si ho són altres organitzacions, com puguin ser la UNESCO, la UNICEF, la FAO o la OIT, i, sinó que sols és un organisme vinculat a les Nacions Unides, però que en cap cas les seves resolucions són vinculants ni d'obligat compliment per als estats membres. Pel seu coneixement, també els dic que el reglament intern d'aquest grup de treball indica que amb caràcter absolutament excepcional una opinió pot ser revisada per diverses circumstàncies, entre elles que ho demani un estat afectat. Per tant, desmentir la primera, que és que aquesta qüestió, quan es diu que és l'ONU que ha emès un dictamen, no és cert. L'ONU no ha emès cap dictamen. El govern ja ha fet aquesta reclamació, ha detectat greus errors en aquest dictamen, que fa aquest informe i a més qüestiona la neutralitat de dos dels cinc membres, i es tracta del seu president, ja ho ha comentat el senyor Ciprián, i del coreà Seon Phil Hong. No sé si es pronuncia així, però jo el dic així. Entre altres circumstàncies, tots dos havien treballat anteriorment amb Bert Emerson, l'advocat i relator de la ONU, fitxat pel president, per l'expresident i fugit Carles Puigdemont, de la justícia espanyola, i per tant les regles del grup de treball indiquen que els seus membres s'han d'abstenir en cas de que afecti en el seu país, que no és el cas, però sí en situacions que es puguin plantejar conflictes d'interès, que sí que és el cas. Per tant, un fet que no ha succeït, aquestes dues persones no s'han abstingut, sinó que han emès vot per poder tirar endavant aquest dictamen d'aquest grup de treball. El grup de treball té alguns errors i omet aspectes tan clars com que diu que el referèndum de l'1 d'octubre havia estat declarat il·legal, per tant no ho diu, i presenta una consulta com si s'ajustés a la legalitat. I això tots sabem que no és així. Qualsevol sap que això no és així. I el grup de treball va constatar que el referèndum està permès a Espanya per una àmplia gamma de temes, fins i tot en el que està relacionat i que es relaciona al referèndum de l'octubre, el present cas, i assevera que el relator emmarca les mesures adoptades contra els presos preventius com a resposta a actuacions relatives a la llibertat d'expressió o d'opinió. I això tampoc és cert, perquè el govern espanyol, admetent les seves al·legacions, ho nega i a més aporta una prova fefaent que els partits polítics, democràtics, que defensen la llibertat, la suposada llibertat o la independència de determinats territoris de l'Estat, així ho poden expressar lliurement. Prova d'això, vostès estan asseguts en aquestes cadires. A més, aquesta moció no fa referència a les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans, a la que valen la suspensió del ple de l'1 d'octubre, i rebutja la demanda de la senyora ex-presidenta del Parlament, Carme Forcadell, contra la presó preventiva. Per tant, aquí tenim el que es diria una jurisprudència en aquest sentit i una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans. Aquesta decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans dona a conèixer i explica la suspensió del Tribunal Constitucional que calia en una societat democràtica per al manteniment de la seguretat pública, la defensa, l'ordre i la protecció dels drets i les llibertats de tothom. Per tant, la transcendència de la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans sí que és vinculant i la seva moció també ho obvia.
Vagi acabant, senyor Soler.
Estic acabant ja, senyora alcaldessa. Si hem de fer públiques les resolucions, potser que les fem públiques totes, no aquella part que ens interessa per continuar donant de menjar el ramat. Com podran entendre, davant d'aquests arguments febles, respostes contundents i presa de decisions consistents. I en aquest cas només ens condueixen a un vot contrari i a demanar a la resta del consistori que no hi voti a favor. No intentin jugar amb els sentiments de tots els catalans i les catalanes, de totes les persones. Utilitzin la raó i la legalitat i veuran com construïm entre tots una societat millor. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Per part d'Esquerra Republicana té la paraula la senyora Esther Madrona.
Sí, gràcies, molt bona tarda. Benvinguda, alcaldessa, companys i companyes, regidors i regidores, molt bona tarda a tothom. Quan ens va arribar aquesta moció que avui presenta el grup municipal de Junts per Sant Cugat, no vam poder llegir-la amb un cert estupor, veient com aquesta formació política segueix insistint en el seu tema estrella. D'entrada volem compartir amb tothom que ens està escoltant un fet que ens va semblar del tot sorprenent, i és que en una moció d'aquestes característiques, Junts no ha tingut la voluntat política i fins i tot ètica i moral de ser amb la resta de partits independentistes presents en aquest ple per negociar-la i poder-la presentar conjuntament si fos el cas. De fet, a Esquerra mateix, a Vall d'Oreix, hem presentat una moció per instar també a les institucions estatals a complir les resolucions del Comitè de Drets Humans de l'ONU en relació a la vulneració dels drets civils i polítics de ciutadans catalans. I hem instat a totes les forces independentistes de Vall d'Oreix, en aquest cas, a consensuar-la i poder-la treballar i presentar conjuntament. De fet, fa unes poques hores ens ha confirmat l'adhesió del partit de Junts per Vall d'Oreix, en aquest cas, que s'adherien en aquesta moció. Així és com ens agrada a nosaltres fer les coses. Vostès s'omplen la boca d'unitat i no han fet ni el mínim esforç per arribar a un acord. Ens costa molt d'entendre, la veritat. Tot això constata que aquesta moció persegueix dos objectius. El primer, l'autoconsum. Vostès tenen una lluita interna entre les dues fraccions del seu partit i una lluita externa amb els independentistes de nova fornada que fan bandera fins i tot de l'antipolítica i que no pretenen fer ponts amb ningú. I de fet, s'han presentat aquí a Sant Cugat anunciant que competiran a les municipals de l'any que ve. Segurament vostès han de fer molts esforços per demostrar que són els més independentistes. L'altre objectiu, l'esforç absurd de voler-nos posar a prova cada ple, intentant competir per qui és el més independentista, intentant posar en contradiccions el nostre govern i fent ballar el cap a la ciutadania. Com ja hem vist amb d'altres mocions, no aconseguiran fragmentar aquest govern. Cada un dels partits que el conformem tenim molt clar què és allò que ens uneix i allò que ens pot arribar a separar una mica. Ho tenim parlat i consensuat, ho poden deixar córrer. I això de posar-nos a prova, intentant demostrar que vostès són els autèntics independentistes i nosaltres som, dit per vostès mateixos, col·laboracionistes i botiflers, això és el que realment volen? Etiquetes de qualitat, qui és el més, el que sigui? Mirin, malgrat els 90 anys d'història d'Esquerra defensant Catalunya i lluitant per la independència, ja els ho concedim. Vostès, si volen, són els únics, són els purs, són els més independentistes. No entrarem ni ara ni en el que resta de mandat en aquesta competició. Vostès han guanyat, enhorabona. I ara que són els autèntics, què? Ara què hem de fer? Volen declarar independència el 2023, com ha dit l'ANC? Esperarem en delit les seves propostes concretes. El dia que tinguin alguna proposta així, que no sigui fum, ens asseurem a parlar-ne, i tant. Nosaltres, mentrestant, ens centrarem en millorar la qualitat de vida i les condicions del dia a dia dels nostres conciutadans i conciutadanes. Està clar que quan un no té res concret a proposar, es dedica a fer les coses que vostè fan. Com diu la dita, qui no té feina, el gat pentina. I finalment, els demanaríem que no utilitzin el nom del nostre company i veí Raül Romeva en va. Ja li van explicar que el citarien en aquesta moció? Ja li van explicar que el mencionarien en la intervenció i en la presentació d'aquesta moció? No, però nosaltres sí que hi hem parlat. Suposem que ja els va bé citar-lo per una cara mentre per l'altra l'acusen de traïdor. A nosaltres ens trobaran sempre treballant per la independència i no competint contra els altres independentistes. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Madrona. Senyor Brugaroles, molt breu, que així podem començar l'audiència pública a temps. Per tant, els hi cronometro ara el temps. Endavant.
Quant de temps tinc?
Doncs té 2 minuts de rèplica. Vostè i tothom, eh? Tothom teniu 2 minuts. 5 minuts, a la, com sempre, senyor Brugaroles.
Bé, les intervencions de la senyora Fernández Jordán i el senyor Ciprián van amb la línia habitual de repassar l'argumentari, dient el mateix que ve sent aflorat amb les clavegueres, etc. Jo, al final, la qüestió és si ens interessa o no la qualitat democràtica, eh? I és això. El senyor Soler ha posat en qüestió la consistència del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides. No? Miri, jo no sé. O sigui, aquí veu el logo, l'anagrama de Nacions Unides, i és un organisme que en forma part i que diu que el Comitè de Drets Humans és l'òrgan d'experts independents que supervisa l'aplicació del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics pels seus estats parts. Eh? I per tant això alguna importància l'ha de tenir. De fet l'han té i molta, no? I d'aquí diguem-ne que hi hagi hagut aquest impacte i que aquest posicionament, que aquest dictamen que a més doncs tingui la rellevància que ha tingut. Vull agrair especialment l'aportació al posicionament de la CUP, l'explicació del senyor Oriol Sánchez, l'ha explicat millor que jo, i em quedo astorat amb la intervenció de la senyora Madrona. És impressionant, eh? O sigui, jo crec que ens hem de deixar de començar a mirar el melic, eh? I pensar, o sigui, el contingut de la moció és el que és i proposa el que proposa, eh? I aquí en cap moment ni Esquerra Republicana ni ningú està sent mencionat. El senyor Romeva, com el senyor Rull, com el senyor Turull, com el senyor Junqueras, han estat, se'ls ha franquejat, se'ls ha vulnerat uns drets, però la moció en la que posa èmfasi és en el que implica això pel conjunt de l'electorat i de la democràcia, perquè totes les persones que hem votat aquestes persones hem vist vulnerats els nostres drets polítics. Hòstia, estic astorat amb la seva intervenció. Aquest Junts per Sant Cugat és el grup majoritari d'aquest ple. I nosaltres presentem una moció, justeta de temps, que potser, escolta, l'hauríem pogut parlar-ne abans o que sigui, i després també, si vostès haguessin volgut.
Ha d'anar acabant, senyor Brugaroles, sisplau.
No sé quin és el seu posicionament de vot, però nosaltres quan fem mocions ho fem pensant en la ciutat i en el que hem de defensar del conjunt de la ciutadania, i no pensant en atacar amb un partit o amb un altre. Gràcies.
Gràcies, senyor Brugaroles. No sé si algú més vol intervenir. Ho deixem, senyor Soler. Va, que s'ha passat una mica, és el que s'ha passat una mica del temps, li dono res. Va, un momentet, perquè tots hem dit el que volíem dir, ja crec.
si fos tan important aquest grup seria vinculant, no?
Molt bé, queda dit, doncs, ara sí, si no hi ha cap més paraula, anem a votar la moció i el punt 21. Vots a favor de la moció? Vots a favor de Junts per Sant Cugat, d'Esquerra Republicana i de la CUP? Abstencions? Vots en contra? Vots en contra del PSC, de Ciutadans i de la regidora no adscrita? Queda aprovada la moció i el punt 21. Re, tenim 3-4 minuts abans de començar l'audiència pública i ens hi posem.